Mira, fins avui, avui hem fet festival d'Eurovisió, encara que nosaltres no l'hem vist, però bueno, n'hem parlat. Doncs mira, adeu-siau i Déu una sort.
Molt bé, doncs, Nuri, gràcies. I ja amb la roba neta que se'n va per continuar doncs, la setmana que ve amb més safareig i més coses que parlarem. De la meva part, res més. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Ara ens arriba l'Ona Vilà amb el més calent a l'aigüera. Demà hi tornem. Adéu-siau.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a dos quarts de dues, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giné, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp, al 972 77 10 00. Alcaldia, cada dimecres a dos quarts de dues, a Ràdio L'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 20 de maig, m'agradaria començar el programa posant la mirada sobre els conflictes laborals oberts ara mateix a Catalunya. Per una banda, avui es manifesten les professionals de les escoles bressols, l'etapa educativa de 0 a 3 anys. I no ho fan només a casa nostra, sinó a tot l'Estat. Es tracta de la segona jornada de vaga d'aquest col·lectiu que reclama una reducció de ràtios, millores salarials, augment de plantilles i avançar cap a la gratuïtat de les escoles bressol. Recordem que ara mateix només és gratuït l'últim curs de l'etapa i fins fa dos anys era tot de pagament. La manifestació d'aquest col·lectiu a Barcelona ha engegat ara al migdia a la plaça Universitat. En el sector educatiu, però parlant de primària i secundària, aquesta tarda està prevista una nova reunió entre la conselleria i els sindicats per intentar desencallar el conflicte. Una reunió entre el sindicat de professors de secundària ja ha avançat que no anirà perquè considera que la proposta que els ha fet arribar la conselleria és massa insuficient. USTEC i la CGT pensen el mateix, però tot i això han confirmat la seva assistència a la reunió. La nova proposta que els sindicats majoritaris troben incompleta i poc ambiciosa parteix del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i hi afegeix algunes millores com ara fer la pujada de sou pactada en 3 anys en comptes de 4 i contractar 2.405 professionals més al curs que ve entre docents i personal d'administració i serveis. La proposta del govern també inclou millorar el complement de tutoria i crear-ne 2 de nous, un per cotutoria i un per tutories en centres de màxima complexitat. La reunió se celebra en el marc de la tercera onada de vagues, que va començar el 12 de maig i s'allargarà fins al 5 de juny. La propera vaga general del sector educatiu està prevista per dimecres que ve, 27 de maig. Dia en què també està prevista la vaga dels treballadors de Renfe, que reclamen increments salarials, ampliar les plantilles i més seguretat tant per ells com pels usuaris. I a banda del sector educatiu i ferroviari, ara mateix també estan en peu de guerra els metges, que avui encaren la seva 11a jornada de vaga des de l'octubre. Els facultatius s'han concentrat aquest matí a les 11 davant del Palau de la Generalitat i per reclamar millores i sobretot que el departament s'avingui a negociar. I és que, a diferència dels mestres, els metges no han aconseguit reunir-se encara amb la consellera Olga Paní. Entre les seves reclames recordem que hi ha un conveni específic pel col·lectiu mèdic, l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores i la planificació d'agendes amb límit de pacients, així com un augment de la plantilla. I és que asseguren que la manca de professionals ara mateix s'està suplint amb hores extres i guàrdies addicionals, que si es deixessin de fer farien col·lapsar el sistema per manca de personal. I ara sí, després d'aquest repàs de la precarietat laboral en els sectors que han decidit aixecar la veu, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Començarem, com cada dimecres, amb el sorteig de l'anxova milionària amb en Paco Torres. Després parlarem del xantatge emocional amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana a les dues cares dels valors a través de la Gestalt. Tot seguit, la Biblioteca Víctor Català ens descobrirà una nova lectura i acabarem amb nous secrets de cuina de la mà de la Joan Oliveres i la Remei Arnau. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però, com sempre, és moment de fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giner. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Està revuelto el tema, eh?
Sí, tenim
protestes, vagues per tot, tots els sectors emprenyats, crec que no ens en deixem cap, estan quasi... Però no passa res, no passa res, perquè tot pinta que tindrem pressupostos. Llavors, tot es resoldrà... o no.
Ara t'anava a dir. Vols dir que els pressupostos seran la solució de tot?
Si han de donar diners a tots els sectors, mal vamos el tema. Veurem què passa.
Aquí tenim un problema estructural que va més enllà dels pressupostos.
I dic que no, perquè, clar, són tres que s'han de posar d'acord i els que semblava que no s'hi posarien, que no sé què, són els primers que s'han posat d'acord, i ara els que es creia que estaven d'acord, ara apreten, sí. Diuen, sí, sí. No, va, nosaltres també volem la nostra part del pastís. Llavors, pues, això va així. I mentrestant, pues eso, amb els sectors, especialment el d'educació, però també hi ha els metges pel mig, Rodalies tampoc estan contents, i pagesos, pescadors, tots.
Tothom està revolucionat.
Sector primari, sí, sí. Sectors o secundari, anem a l'escala.
Som-hi.
A l'escala estem més tranquils. Estem més tranquils, però també tenim les nostres... Perquè, a veure, el sector escolar... També està juntament fent les vagues,
sí, sí.
No és que siguem un oasis de...
No, aquí.
Venim tots a treballar, no. A banda d'això, més tranquil·litat. I parlem d'un altre sector que, si no ho està ara, també ho estarà en breu, que és el de la pesca. Mm-hmm. Que, bàsicament, hi ha més d'un centenar de professionals del sector pesquer que es reuneixen a l'escala, venen de Roses i Palamós, acullen la sessió plenària de la Red Espanyola de Grupos de Pesca, això està organitzat des del GALP, I també des del govern espanyol, durant 3 dies, més d'un centenar d'experts del sector debaten sobre els fons europeus FEMPA i visiten sobre el terreny projectes que n'han estat finançats. Bueno, posen en comú les inquietuds i problemàtiques del sector pesquer, que no són poques, i que també tenen la seva batalla amb el tema de les quotes de la Unió Europea. Uh-huh. I això està passant aquests dies, o passarà aquests 3 dies. Uh-huh. Això d'una banda. Ara tornem al tema educació, però en aquest cas no per les millores salarials dels professors, sinó per les famoses obres de l'Institut El Pedró.
Unes obres que fa anys i panys que duren i
les
que
obres de la SEU, que mai millor dit, això és com la Sagrada Família. Estem fent aquí, a l'Institut, estem fent la Sagrada Família.
Bueno, què els hi ha passat ara a les obres?
Pues que tornem a estar aturats. Tornem a estar allà, vam estar molt de temps allò pendents, perquè havia fet suspensió, em sembla, si no m'equivoco, de pagaments l'empresa anterior. Llavors es va haver de fer un nou concurs. El nou concurs el va guanyar una altra empresa. Llavors, tot el papeleo, tal, van començar a fer les obres. I, finalment, tornen a estar aturades. Per què? Mm-hmm. Doncs, es veu que hi ha una canonada o una qüestió que no... Un tub, no sé el què, que no està correcte. Mm-hmm. Hi ha una cosa que no està correcta i això ha fet parar tot el tema.
Per tant, s'han trobat una instal·lació, no?, que no hi hauria de ser, que, o alguna cosa
estranya, etc. Mm-hmm. La qüestió és que es van comprometre, o que era el compromís del departament, no?, d'arribar, diguéssim, a final de curs i ja acabar amb això i poder començar l'inici del curs que ve totalment amb el pati totalment acabat. Mm-hmm. I, per tant, no allò que semblava,
tenen molt empantanat.
Un camp de refugiats allà davant el d'això. Bueno, doncs no serà així. O, com a mi, no sembla que hagi de ser així.
Bueno, haurem de solucionar aquest problema i després entenem que les obres tiraran endavant.
Sí. Aviam com ho fan i després doncs, hi haurà un nou calendari, a veure quin serà aquest nou calendari. Mm-hmm. Aquestes coses passen quan comencen a canviar les empreses. No, ara aquesta, ara no, ara l'altra, ai, aquesta que he fet aquí, oi, quina xapussa, saps? I ja està, passa això. Els anteriors sempre han fet xapusses.
I al final,
no.
Quin acaba pagant les conseqüències és l'alumnat que es queda sense un pati en condicions.
El municipi en general. Mm. Més coses.
Som-hi.
Parlem també del programa d'activitats per promoure els drets de les persones grans. L'Escala acollirà per tercer any consecutiu la caminada pels drets de les persones grans, que serà el 12 de juny. I abans d'aquesta caminada, que és la culminació d'aquest programa, hi haurà un cicle de xerrades relacionats també amb habitatge relacionat amb les persones grans, les cures i la vellesa. Perquè, insisteixo, em sembla que ja ho vam dir ahir, clar, hi ha un problema amb habitatge, amb la gent jove, que no pot independitzar-se, que no pot assumir les famílies amb un cert nombre de persones, no poden assumir els habitatges, però també hi ha un problema amb les persones grans, amb adequar els seus habitatges o poder accedir a un habitatge.
Mm-hmm.
Doncs a part d'habitatge també es parlarà de cures i, en general, de la vellesa entre el 21 de maig i el 10 de juny.
Perfecte, un calendari d'activitats molt interessant i molt útil també.
Correcte. Més coses també. L'Escala, que promou l'alimentació saludable amb la nutricionista Carla Caner. Uh-huh. Quins haurem d'apuntar tots. Molt bé. Els principals problemes de l'alimentació actual i el plat saludable han estat els eixos de la conferència que la nutricionista ha impartit a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Escala.
O sigui, no ens hi podem apuntar,
No
ja ens
hi podem
fet
apuntar, perquè ja està fet, però mirarem molt de carinyo aquesta notícia a veure què estic fent malament. I a partir d'aquí, i si hi ha alguna cosa que estigui fent bé, que dubto, però bueno...
Segur que sí, l'Ale, segur que
vinga,
sí.
Vinga, va, ja ens ho explicarem, això.
No, però molt interessant que es facin xerrades també d'aquestes,
sí.
Perquè saber com alimentar-nos és primordial,
sí,
per tenir una bona salut.
I sobretot de gent professional, no? Perquè si no, després obres les xarxes socials i et surt qualsevol papanates...
Fer, això és molt important, eh?
A
sempre
fer un TikTok de nutrició sortit de, jo què sé, i, bueno, en plena era en la que estem, aquestes clar, coses passen.
Hem de ser conscients de per on ens informem i si aquells canals són fiables o no.
Ara, exacte. Bueno, ui, sobretot de la, a la gent, diguéssim, de més joveneta i, el, i també els de certa edat que tampoc no tenen no, tant domini d'aquestes coses.
El filtre costa més. Sí.
Aquest filtre, ara ho has dit. Molt bé. També parlarem de la 7a edició del Rodesport, que ha plegat a l'escala 160 alumnes de primària de 5 escoles diferents de la comarca. L'objectiu d'aquest esdeveniment esportiu, bueno, jo, esportiu o educatiu, és establir els primers llaços i contactes amb els alumnes que l'any vinent es trobaran a l'institut en el primer curs de secundària del Padró.
És una activitat ja habitual de
sí.
cada any, en què els nens es comencen
clar,
a conèixer...
Es fa esport, però l'objectiu no és tant una activitat esportiva, sinó una activitat de companyerisme, d'entendre de, valors, o de, diguéssim, al final de que es coneguin. Uh-huh. Que facin vincles i que puguin encetar el primer curs a l'institut, que suposo doncs, que fa un cert pànic, no? Sobretot si vens de fora, perquè evidentment aquí no només hi van els nanos de l'escala.
No, exacte, és un institut que recull l'alumnat dels pobles veïns.
Correcte, llavors aquestes activitats estan molt bé. I seguim en el limboquet dels esports, però bueno, sí, esports, èxit de participació en el campionat de petanca.
Carai,
de
molt bé.
Riells, de dalt, és un esport.
Home, i tant,
per favor. Amb una cinquantena de jugadors, la competició ha omplert la plaça d'esport i convivència amb una jornada marcada pel gran ambient veïnal.
Tot perfecte, doncs, una gran jornada.
La gent de la petanca, que fa 4 dies es queixaven de que els hi feien malbé les pistes.
Bueno, és que això no treu que no puguin
no,
passar
clar,
una bona jornada.
Home,
es poden
favor,
queixar
i tant,
divertir-se
tant.
Alhora.
No. O sigui, jo no, en cap cas he dit el contrari. Perfecte.
Doncs vinga, Lali, acabem
això,
amb el temps.
I acabem amb el temps, amb el sol i núvols prims, de moment sol, temperatura més alta, jo crec que això és el primer que hem notat. Temperatura més alta i que em sembla que ha d'anar... ha de ser la tònica dels propers dies, però ja ho veurem,
Sembla que sí. En Josep Pasqual, que és el que estem seguint aquests dies,
exacte.
Ens diu que això, que la temperatura anirà pujant.
La temperatura anirà pujant. Bueno, doncs clar, estem més de maig, ens apropem al juny, ens apropem a l'estiu, no?
Exacte.
Oficialment, l'estiu...
Finals de juny, no? Més o menys. Això en Sergi t'ho sabria dir més bé, però el 20-21 de juny, més o menys?
Sí. Por ahí. O potser no serà el dia de Sant Joan, que es considera també el primer dia d'estiu, o... Bé, és igual.
No ho sé.
Ho deixarem per quan torni en
exacte,
Joan,
en Sergi. I li preguntarem
a ell, que és l'expert, i no jo, que diria aquí qualsevol bestiesa. Vale, vinga.
Doncs gràcies, Lali, ens omplies el punt de la 1.
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada. Avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes.
I un dimecres més és moment de fer el sorteig de l'anxova milionària amb en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, una vila, bon dia a tothom. Que truqui, el primer que truqui li tocarà el dècim.
El primer que truqui li tocarà el dècim, carai, què ha passat?
No, pues no ha trucat ningú.
No tenim ningú a la llista.
Llista i amb 972-77-10-00.
Doncs vinga, deixem una estona perquè la primera persona que truqui s'emportarà aquest número. Estem en directe ara mateix, més calent a l'aigüera.
Podem dir el número, no?
I tant, anem a dir el número, som-hi. Així fem una mica de temps perquè algú agafi el telèfon i ens truqui.
Els del 22.510.
22.510. Em sembla que tenim una trucada. Sí? A veure, sembla que no... Pensava que veia aquí el llum que s'obria, però veig que no. Haurem d'esperar.
Bueno, en Joan agafarà...
Sí, si no, en Joan, que agafi el telèfon si truquen. Si algú estava trucant, que torni a trucar i de seguida li agafem.
Bueno, estava pel número 22.510. 22.510. Va d'avions.
Va d'avions, avui el número, carai. Molt bé.
Avions d'aquell temps, de guerra. Bueno, esperem la trucada, no sé, posa una mica de música.
Som-hi, anem a posar una cançó.
M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi he acostumat. I he perdut tantes vegades que a vegades he perdut pel mal costum. He despassat tants trens que s'emportaven els desitjos d'una vida. I ara sé que eren els meus, paralitzat per les pors. He comptat els errors de dos en dos. Aquest mal destí no pot amb mi. He pres a fer el cor fort, a cercar el meu honor i a guanyar-me un bocí de sort. Perquè cada ferida narra la meva vida i no penso penedir-me de la història que m'ha fet com sóc. I tornarem a equivocar-nos i escollirem el mal camí.
Doncs Paco ja ens ha trucat. Ja tenim un guanyador d'aquest sorteig. Qui és, Paco?
Manolita González.
Exacte, la Manolita González. Doncs no. Enhorabona, Manolita.
Bueno, has trucat i mira, com la primera que has trucat, te toquen a tu.
I tant.
El pots venir a buscar aquí a la ràdio, a partir d'ara, a la tarda, demà, demà tot el dia, aquí sempre algú.
Bueno, sempre ho intentem. A vegades al migdia no, però ho intentem.
Bueno, de 9 a 1 hi som tots.
Sí, de 9 a 1 això segur.
I de 4 a 7 també.
També, més o menys.
O 5 a 7. Mm-hmm. Val? Doncs esperem aquí que vinguis a buscar el dècim gentilesa de l'anxova milionària. Mm-hmm. Carrer Enric Serra, número 9. Administració número 1, Val?
Perfecte.
Doncs vinga, fins la setmana que ve i que hagi sort, Manolita.
Perfecte, doncs gràcies, Paco. Ens retrobem la setmana que ve.
Molt bé, merci. Adéu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que...
Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Això s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
I un dimecres més obrim una nova plana de les dues cares dels valors a través de la Gestalt amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana. Montse, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ona, i molt bon dia als oients.
Montse, avui ens volies parlar de xantatge emocional.
Sí, sempre amb aquella mirada gestàltica. Mm. I en aquest cas sempre posarem aquell bufet. Però com que el xantatge emocional és molt ampli i molt espinós, m'agradaria treballar-ho des de la prevenció, que penso que és vital, no? Perquè moltes vegades el xantatge emocional, primer diguem una mica què és, perquè puguem posar un context, no? El xantatge emocional no deixa de ser que nosaltres volem alguna cosa i per aconseguir-ho fem que l'altre se senti malament i ho faci. Uh-huh. Aquest seria pur i dur el xantatge emocional. Després es pot fer molt sutil o menys sutil, però aquest és el tema. Què és el que infonda això? La por, la gran majoria, no? I la llavor de que ens porta a fer xantatge emocional és sempre una baixa estima, una baixa autoestima. Mm-hmm. És a dir, si jo no em crec prou capacitada com per argumentar alguna cosa, vaig i et dic, vols dir que això, això i això, i et faig dubtar fins que tu ho facis, no? Mm-hmm. En realitat és una meva mancança que l'estic traslladant a l'altre. Llavors, en aquest tema, tu què te'n diu el xantatge emocional? Com l'agafes?
Clar, a mi el xantatge emocional em fa pensar una mica a vegades com una espiral, no? En el sentit que al principi sembla que no és tan gros o que són cosetes petites que dius, bueno, no passa res, no? Ara avui fem això perquè ho demana o demà fem allò, però llavors a mesura que vas dient que sí, sempre vas com entrant, no, aquí dins, i cada vegada deu costar més sortir-ne.
Sí, fins al punt de que t'anules. Uh-huh. Perquè com que normalment l'altra persona et culpa de que no està bé per culpa teva o per culpa d'allò que has fet o per allò que has fet o que no has fet, etc. Evidentment, tu cada vegada procures, doncs, d'alguna manera obeir més, no? Uh-huh. O portar-te més bé. I és tan sutil que no te'n dones compte, ho has descrit molt bé, no? El fet d'aquesta espiral, que quan hi entrem molt sutilment, però es va fent gran i ens va engolint. I llavors sortir-ne d'un xantatge emocional és força difícil i sobretot llarg. Per què? Mm-hmm. Perquè no ens en donem compte que estem en un xantatge emocional. Perquè a més la persona que fa xantatge emocional tendeix a ridiculitzar-nos davant dels altres perquè no tinguem credibilitat. Mm-hmm. I sobretot també a fer que tinguem menys persones al nostre voltant, no? Sigui amistat, sigui família, sigui el que sigui. Per què? Perquè ens pot manipular millor si no tenim on ens diguin mira que t'està uh-huh. manipulant, no? Llavors, aquesta espiral, com bé deies, és important a les primeres senyals donar-se en compte uh-huh. que estem entrant en allà, no?
I quines podrien ser aquestes primeres senyals?
En principi, pues, això, no? Quan algú et diu ai, jo és que estaria molt contenta, si tu fessis no sé què, uh-huh. vale? Perquè, clar, el de jo estaria molt contenta, t'estic manipulant, t'estic venent una idea perquè facis allò que jo vull. I ja que en el primer moment no te'n dones compte que t'estic...
No, exacte, la inofensiva.
Exacte. Llavors, comença per aquí. I tampoc ara hem d'agafar i cada vegada que ens diguin alguna cosa d'aquestes posar-nos a la defensiva, uh-huh. però sí pensar-hi, no? Uh-huh. Perquè després d'una ve l'altra, no? Llavors, i és algo que malauradament com que s'aprèn per imitació i per repetició, i tots hem fet en alguna vegada o no, o almenys jo sí, i me n'arrepenteixo, no? De quan els nens són petits, en vez d'ensenyar-los a negociar, fer-los aquest intercanvi, no? Mm-hmm. Mira que si et portes bé, la mama t'estima més. Això és xantatge emocional molt gran. Vale?
Clar, i si el anem fent de petits, al final ho aprenen com una cosa que està bé, no?
Exacte. Llavors, mm-hmm. per això, quan ens en donem compte, és molt important no fer-ho. D'aquí que crec oportú parlar-ne en la ràdio, no? Perquè moltes vegades ho fem d'una manera inconscient uh-huh. i no ens donem compte que estem posant les granetes d'un possible manipulador o d'una persona sumisa a les manipulacions dels altres. Uh-huh. Llavors, sempre és molt millor entrar en la negociació. A més de dir, mira que si fas això la mama t'estimarà més, de dir, uita, què et sembla si tu fas això i jo faig allò? Uh-huh. És dir, tu vols un conte, jo et compro el conte a canvi de que tu et facis el llit, per dir alguna cosa. Això mm-hmm. és una negociació. no és un xantatge emocional, no vaig a tocar l'emoció. Estic ensenyant que tu fas alguna per mi i jo faig alguna per tu. Mm-hmm. En canvi, si només és perquè jo estigui bé, realment estic, diguem, traient energia i me l'estic quedant jo. Mm-hmm. Perquè, bàsicament, el xantatge emocional és no... és dir, anar a fer que l'altra persona estigui sota de les nostres ordres, de les nostres desitjos, de les nostres lleis. Mm-hmm. Vale? Llavors, no ens en donem compte moltes vegades perquè són les nostres inseguretats que ens fan fer això, i a vegades la falta de recursos, de no saber-ho, no? I ho comencem a fer des d'adolescents o des de nens. Quantes vegades a l'escola, tu et recordes alguna vegada algun episodi d'aquests?
Bueno, sí, allò de ai, si no vens aquí és que no t'estic, no? Ja no serem amigues, una vale. Mica, sí.
Això és un xantatge emocional, és l'inici. Però clar, li estàs dient a aquella persona que si no ve, serà exclosa. Uh-huh. I això li fa mal.
Clar, i més en aquestes edats, no? En què, o sigui, intentem, necessitem sentir-nos part d'un grup, intentem, estem forjant la nostra identitat, i aquestes, això de si no fas això no m'agradaràs com ets, això ens fa molt de mal a l'adolescència.
Sí. Llavors, està molt bé que en parlem, perquè si ens senten, qui sigui, adolescents, grans, qui sigui, es posi, doncs, en coneixement de que si ho saps, moltes vegades no ho fas, no? Uh-huh. O si ho fas, ja ho fas d'una manera perversa, que potser l'altre se'n dona més compte. Perquè quan, precisament el perill està quan ho fem d'una manera innocent. Innocent vull dir que no ho sabem, perquè innocent vol dir que no ho saps, vale? Uh-huh. Llavors, si ho saps, ja no ho fas des de la innocència, ho fas des d'una manipulació pura i dura, des de voler. I llavors perilla que l'altra persona, si també ha sentit alguna airada de què passa amb la manipulació, doncs no caigui tan ràpid, no? I és una cosa que se'n parla poc, relativament, no? En canvi, es pateix molt. Ara hi ha una onada que es parla molt del narcisisme, vale? Que fins i tot potser se'n parla distorsionadament, perquè evidentment que hi ha persones que no tenen empatia i que pot arribar a ser, no sé si està qualificada com a enfermetat, però sí que segurament fa que la persona no visqui bé, no? Mm-hmm. Però sense arribar a aquest extrem, hi ha moltes persones amb aquells patrons que els utilitzen sense donar-se en compte, perquè com comença moltes vegades, per exemple, hem parlat una mica de l'adolescència, i quan ja anem cap a una relació més sèria, més de, uh-huh. de més grans, no? Encara que siguem adolescents. El fet aquest és aquell de jo sense tu no sóc ningú, et trobo molt a faltar, et trobo molt a faltar podria ser, però jo sense tu ja no estic, ja t'estic posant amb que una responsabilitat que no et toca.
Exacte.
I si a sobre jo dic que estic molt malament perquè tu te n'has anat a no sé on, t'estic posant un pes a la consciència molt important, no?
Uh-huh. És com si el meu benestar depengués de tu, no?
Exacte. Llavors, quan li poses aquest pes, perquè és un pes, perquè si tu dius, ostres, aquesta persona està malament per culpa meva, no?
Uh-huh.
Llavors, automàticament et responsabilitzes del seu benestar.
Uh-huh.
I a més, com que es fa amb aquesta sutilesa, i tots necessitem sentir-nos importants o apreciats, no? Llavors, moltes vegades s'interpreta al revés, de dir, ai, aquesta persona no està bé sense mi, per tant, jo sóc molt valiós,
mm-hmm.
vale? És dir, no estàs veient que t'està manipulant, tot el contrari, et sents que tu ets important per ell, vale? O per mm-hmm. ella. Per aquella persona, no? Llavors, això és important tenir-ho en compte i canviar una mica el vocabulari, no? En vez de dir, pues, jo no estic bé si no hi ets, pots dir, quan tu hi ets estic molt bé, però quan no hi ets també estic bé, no? Perquè el fet és que així no estàs posant la responsabilitat a l'altre, no?
Mm-hmm.
Quan tu hi ets estic superbé, i quan no hi ets, doncs estic bé, no? També és una manera de reforçar que amb aquesta persona ja estàs molt bé, sense, però, minvar-la. no? Uh-huh. Que es tracta una mica d'això, no? D'afegir, de ser més, no pas menys, no? De sumar a la persona, no pas. Pensem que nosaltres, des de petits, que crec que ho he dit en alguna ocasió, quan naixem necessitem aquests cuidados i aquesta atenció. Llavors, què pot passar? Que moltes vegades doncs, potser l'hem tingut o no l'hem tingut, però no l'hem percebut, perquè aquí entre pares i fills o mares i fills, no? O filles, és igual, hi ha molt la percepció diferent. És a dir, quan tu sents o parles amb les dues persones, no? Diguem, pares o mares amb fills, els pares sempre tenen una versió del que sí han cuidat i acudit i en fi, i suportat bé, donant-li suport al fill, i el fill, en canvi, sembla que vingui d'una altra família, no? No, perquè jo m'ha mancat això i m'ha mancat allò. Clar, estem parlant de percepcions. Uh-huh. Llavors, què passa, no? Que quan la persona percep, perquè no podem dir que no ha rebut, la cosa seria no ha percebut que rebia allò, llavors, doncs, entra en aquesta carència. Uh-huh. Si no fóssim carents d'afecte, ja no aniríem a demanar afecte, donaríem afecte. Uh-huh. I aquest és el tema, no?, que cal ser conscient de dir, fer el nostre creixement personal per no fer pesar en els altres les nostres carències.
Mm-hmm. Clara, t'anava a dir, no? Aquí hem de remetre'ns una mica als últims capítols que havíem fet de les dues cares dels valors, no? D'aprendre a estar bé amb nosaltres mateixos i de ser autosuficients una mica per no posar aquesta responsabilitat del nostre benestar en els altres, no?
Ho has dit super. És així, és així. El creixement personal, que a vegades ens sembla que és una cosa banal, en canvi és molt important perquè ens farà sentir bé a nosaltres i serem una companyia fantàstica per als demés. Perquè moltes vegades diuen allò de a mi m'agradaria una persona així, així i així. I tu ets una bona companyia per aquella persona, no?
Clar, a vegades posem el llistó massa alt, també.
Bueno, més, està bé que posem el llistó alt si nosaltres estem a la mateixa altura. Uh-huh. Perquè no passa res, perquè desitgem. El que cal és que siguem capaços de donar mínim el mateix, no? Uh-huh. Perquè és això que diem, no? Llavors passem a una negociació, no a una situació de poder. Si tu tens 10 caramels i jo també, i tu els tens de maduixa i jo els tinc de taronja, i ens els canviem, al final acabarem menjant els caramels, el número de caramels iguals, no? Uh-huh. Amb diferents sabors. Però si jo en tinc 10 i tu en tens 15, aquí segurament no anirem bé de números, no? Uh-huh. Llavors, en el ser la persona, doncs igual, no? A més, abans que parlàveu l'informatiu, no? El fet de les cases per joves o per grans o, uh-huh. o tal, jo hi estic reflexionant molt aquests dies a través doncs, dels clients que he trobat, de tant dels joves que no es poden i que segons segon doncs, no els hi va bé viure, o els grans també, aquesta necessitat de pertenença i de grup i de semejantes, no? Cada vegada està més visualitzada. És a dir, quan tu trobes una persona que ha fet un creixement personal, segurament busca semejantes, algú que també hagi fet un creixement personal, no? I quan algú, doncs, no sé, no l'ha fet, també s'acaba trobant amb qui no l'ha fet. I la paradoxa és que després aquest que no l'ha fet diu, és que, clar, no hi ha persones interessants. Mm-hmm. Però, clar, tu fas part d'aquest col·lectiu, ets semejante, és aquest, no? Una mica el tema de que no posem pilotes a fora i les posem cap dintre. Sigues allò que voldries en el món o en les persones o el que siguis, no? De fet, primer el que dius, que diem sempre, no? Comencem per nosaltres. Comencem per nosaltres a veure si nosaltres estem fent xantatge d'alguna manera en algú i rectifiquem. I llavors, si nosaltres en som conscients i no ho fem, veurem més fàcil quan els altres ho fan. Si nosaltres ho fem, ho acabarem fent, perquè anem als semejantes.
Doncs Montse, moltes gràcies per parlar-nos avui del xantatge emocional, de posar-nos aquestes eines, no?, per, que tenim la, a l'abast del creixement personal per deixar de fer aquest xantatge si és que som conscients que n'estem fent. Doncs Montse, ens retrobem un altre dimecres parlant aquí al Més Calent a l'Aigüera.
Moltíssimes gràcies, gràcies, bon dia.
De parlar, de dir alguna cosa que no et pugui agradar, de deixar anar una altra mentida. La teva mida pode callar, usant les paraules a qualsevol calaix, per no deprimir-te o fer-te badallar. Saber que rumies amb aquella mirada que no sé què m'amaga. Pot adormir i que en despertar-me tot hagi canviat, sense recordar que ens fa viure plegats com si fóssim estranys, de sentir la rutina mossegant-nos per dintre. Et veig, sol s'amaga entre els teus cabells, em sents, aixeques la mirada i en aquell precís instant tot és tan plàcid i tan clar que em venen ganes de cridar. Capaç de somriure, em dius que m'estimes.
El Més Calent a l'Aigüera, 30 anys a Ràdio L'Escala.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I un dimecres més és moment de connectar amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura, i allà hi tenim avui la Rosa Pagès. Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin llibre ens parlareu avui?
Vale, doncs avui us parlaré d'una novel·la que és una mica difícil de descriure i també difícil de pair. Nosaltres creiem que l'autora la va fer com a teràpia personal per ella. Es tracta de A la natura, les coses simplement creixen, de la Yiyun Lee. L'autora ha viscut el que ningú hauria de viure, la pèrdua dels seus dos fills, en Vicenç, el 2017, quan tenia 16 anys, i en Gens, el 2024, amb només 19. Tots dos van decidir suïcidar-se, sent adolescents, ben a prop de casa seva. A través del llibre, l'autora reflexiona per intentar comprendre l'incomprensible, però no busca consol ni pretén fer-nos plorar. És el que fa, és enfrontar-se al dolor per continuar endavant. Escriure és una forma de resistència, és una manera de mantenir viva la conversa amb els seus fills. Buscar sobre filòsofs i clàssics que han tractat el tema de l'amor abans que ella. Toca el piano, treballa al seu jardí, com a forma de visió. La seva obra ens demostra que fins i tot en la tristesa més absoluta es pot trobar un racó de pau. No és un llibre sobre l'amor, sinó sobre la persistència de l'amor. Ens ensenya que l'amor no s'esborra quan algú se'n va, es transforma. És, en definitiva, una lliçó de valentia sobre com seguir endavant quan el món s'ha trencat. És durilla.
Mm-hmm. Ja ho veig, ja, aquest, a la natura les coses simplement creixen, no?, que ens porta de tant a prop al suïcidi, que també...
Exacte.
Entenc
sí, sí,
que deu ser complicat d'escriure un llibre així, no?
Evidentment, i per desgràcia, el suïcidi amb adolescents avui en dia és molt present.
Mm-hmm. Doncs, Rosa, moltes gràcies per aquest llibre. Esperem que els nostres oients tinguin curiositat de venir a la biblioteca a buscar-lo. I ens retrobem la setmana que ve amb més lectures.
Doncs pues molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vale? Fins la propera setmana.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per continuar, no deixem la literatura perquè els companys de Canal Blau ens porten una poesia amb el seu Embaladits.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, Embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer, Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb molts coixins, mantis i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, Embaladits. Adeu.
Adeu.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau i la xarxa de comunicació local.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Volem parlar de cuina i per fer-ho tenim la Joina i la Remei. Joina, Remei, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
De què ens parlareu avui? Quin plat ens ensenyeu?
Bueno, dèiem les carxofes, diferents maneres de fer carxofa. I després...
Coses per pica-pica.
Coses per...
Avui farem pica-piques?
Sí. Mm-hmm.
Molt bé.
Bueno, i si surt alguna altra cosa...
També li posarem a la Remei. Doncs comencem. Quin pica-pica ens voleu ensenyar primer?
Bueno, les carxofes, no?
Sí.
Doncs va,
tu, Joina. Jo, de la manera que m'agrada més les carxofes, és fer un cot de puny a sobre. Bueno, primer tires les fulles de sota.
Sí, eh? les més velles.
Velles. Sí. I després hi fom un cot de puny que quedi una mica d'això i els faig a la brasa. Poso d'un raig d'oli i després hi poso escames de sal a sobre. Mm-hmm. Vull dir, això...
Sal Maldon, d'aquella.
Sí, sal Maldon.
Sal d'aquesta així més gruixuda,
sí, sí. I els deixes coure, que es vagin coent a poquet,
A la brasa.
També se pot fer a la planxa, no?
No ho he fet mai, jo, això.
Sí, jo a la brasa sí, perquè quan anem a la barraca, algunes vegades ho hem fet, i han quedat molt bones.
Clar.
Sí.
I queda la carxofa com oberta, no?
Com oberta, sí,
com,
queda oberta.
Com una estrella.
El fombre-li així, saps, que s'obre una miqueta, les xafes.
I suposo que quan la cosa a la brasa hi vas tirant una mica d'oli mentre
ja
va coguent.
Sí,
ah,
ja
per això, perquè bull i fa que es cogui la carxofa.
Això, sí.
Ah, jo, mira, no l'he fet mai així, perquè després
bones,
a l'hora de menjar els tens feina.
Ai, no, però és molt divertit.
És molt divertit,
fulles.
Diu.
Sí.
Clar, vull dir, cada fulla, has d'anar traient la fulla i deixes la punta.
Però també hasta pots agafar, a més, perquè si te la talles amb un gabinet,
sí,
també pots agafar i posar tot tot.
Ah, val, no sé, és que no l'he fet mai.
Les rosegues i del que te queda ho treus.
Clar, perquè la punta no es pot menjar, no?
La punta
de la
seca, sí. Clar, és...
Però després,
clar,
com ho tens,
és dura.
La treus, ja està.
Sí. Sí. Bueno, jo així no els hi he fet mai. Jo el que he fet, el que més faig, que és el que agrada més a tothom, a part d'una truita d'escarxofes, els faig tallades una mica gruixudetes, els poso a fregir, però els atapo. I van quedant cuites amb oli, amb una paella. Van quedant cuites i vaig remenant, però molt a poc a poc, molt a poc. I queden molt i molt toves. Així m'agraden molt. Després, rebosades també m'agraden molt.
Jo, com faig carn rebosada, normalment sempre poso un parell d'escarxofes també, i els arreboso igual que la carn, amb bou i pa torrat.
Ah, vale,
i també
doncs,
queden molt bones.
Veus, tu fas així i jo quan els faig rebosades faig una pasta com si volgués fer una truita de farina, per dir-ho, aigua, farina i sal, els atallo primetes, els arreboso allà i de dret a la paella, sense ni ou ni pa torrat. De la pasta aquesta a la paella i també queden molt cruixents.
Ja n'he menjat.
Aquestes són les que més. Sí, aquestes agraden a tothom. El que vol molta murga, si ets molta colla, si n'has de fer moltes, perquè clar, això
s'han d'anar enfarinant totes.
Sí, sí. I després la que els vaig fer, que també els vam fer un dia a la cuina, que són aquelles que els poses a bullir durant 2 minuts i quan els atreus de del pot on te'ls has bullit deixes que se refredin una mica i els hi obres les fulles ben obertes com si fos una flor.
Queda una flor.
I queda molt bonic i aquí sí que es menja tot, també.
Es menja la fulla aquí, també.
Aquí tot es menja. Vull dir, perquè agafes ben bé el que és el cort i li talles les puntes.
Sí.
Ja no ho cous, no?
Ah, això mateix. La deixes que el cul sigui planer i després talles la punta de dalt, també. Els poses a bullir 2 minuts i prou, no gaire, només escaldades. Després els deixes que refredin una mica i els hi vas obrint amb cuidado totes les fulles. Després els passes per la planxa, per davant, per davant i després per darrere i a sobre i tires sal i oli, com ella diu, si tens pernil ben primet tallat per allà a sobre i també queden molt i molt bones, però ja és com un entrant, això.
Sí, això també pot ser per acompanyar una carn.
Ah, això, vull dir que són plats que no, amb això no en tens prou, doncs.
No, és clar, un
acompanyament.
És, més.
Queda molt macos,
I queda molt bonic, queda molt bonic. Molt això també ho he fet, això. És que les carxofes jo trobo que és bona amb tot.
Amb tot, amb tot.
Sí, si fas un arròs blanc, si fas arròs blanc i poses un parell o tres d'escarxofes, l'arròs queda de color verd, però és boníssim. Vull dir, saps? A part de tens l'arròs que és d'un altre color.
Sí, l'arròs amb verdures també, el teu fregit i tot, fes l'arròs...
Bullit poses... i prou, jo. Tu ho fas sofregit?
Jo no n'hi he fet d'arròs d'aquest, però he vist el meu germà com el fa i altres, i hi posen les carxofes també amb l'arròs normal, i també queda...
Ah, no, l'arròs normal també és molt bo. Si fas arròs negre de verdures, per dir alguna cosa, o arròs a la cassola, i poses això, i poses xampinyons, i poses esvergínia, munger, el que tu... i també és boníssim,
Bueno. Quan la feu arrebossada o quan la feu així enfarinada, com deies tu, Remei, quin tros de la carxofa agafeu? La part del cor o també les fulles?
Les fulles, jo com pelo tot les carxofes, jo no sé ella com ho fa, però jo trec les fulles dolentes, tot voltant, fins que siguin ben blanques, vull dir que no es pot aprofitar molt i molt les carxofes. Quan la tens pelada, jo tallo la punta,
jo
que és allà on hi ha la punxa de les fulles, I després, encara que hi hagi un tall de canoc, ja li pots deixar, però també l'has de pelar, aquell que allò. Després la tallo pel mig i vaig fent llesques. Llesques, i després tinc la pasta aquesta de farina i aigua feta, la passo per allà i a la paella.
I llavors entenc que es menja tot, eh?
Tot, 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 tot.
Com que ja li has tret el cap, que són les fulles més d'això, queda molt bona.
Clar, si ja l'escarxofa és molt vella i quan sí. la talles pel mig, veus que dintre hi ha tot hi ha aquell plomissol i hi ha fulla lila, això allò ho has de treure, ho has sí, de treure. Sí. Ja es pot treure, amb sí. una cullera, amb una punta de gabinet, ho treus i l'altre és bo.
Es pot
treus...
aprofitar la carxofa.
Sí, 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 sí. L'única cosa que la flor lila aquella que queda dintre, allò és dur, sí, t'escanyaria, no, vull dir, tan sí. barbussa, allò és
i més
és
aquell filet, saps?
Sí, allò, aquella plomissol s'ha de treure sí. per anar bé.
Això no ho podem coure, eh?
No.
Bueno, ara... sí, però el trobaries sí, que es desfaria, sí. s'escapa de la carxofa, saps?
Mm-hmm. Però ara és són com tan un tendres, pèl, sí. que els pots... Sí. No en trobes ara, sí.
Clar, és temps, de carxofa.
Sí, 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 sí. Sí.
Hem dit que fèiem entrants avui, hem parlat de carxofes, no sé si porteu algun altre.
Sí, portàvem... l'aguacate, l'abocat, això, sí. que jo el solo fer, trec el pinyol, com se... Deixo, el tallo pel mig. Mm-hmm. Trec el pinyol i després agafo tota la carn de dintre, tota, aprofito sobretot la clova, la guardo, mm-hmm. agafo aquella carn de l'abocat i faig a part, fregeixo xampinyons tallats ben petitons mm-hmm. i després tinc gamba petita d'aquesta congelada, no, sí. res... i també la passo una mica per la paella, tot ho tallo petit i ho afegeixo en l'abocat, amb una cullerada de maionesa. Tot ben xafat, i pinya americana, també tallada ben petitona.
Sí.
Boníssim, boníssim. Pinya americana ben sí. petitona tallada i barrejat tot junt. Mm. I després empleno-t'ho una altra vegada la closca de l'abocat i a sobre per adornar i poso-t un parell de gambes.
Ah, carai.
I boníssim, mm-hmm. Es menja amb una cullereta... I és un entrant, també.
És un entrant de festa major.
I és fàcil de
fer. Oh,
sí.
És fàcil una explosió de sabors, no?
Sí, perquè és molt bo, perquè molt la diferents. Pinya refresca, saps? És clar, es menja fred, això, sí. per menjar-ho fred tot.
Clar.
Molt bo, molt bo. Perquè també esperes que els xampinyons siguin freds, eh? Mm-hmm. Ho fas tot en fred. Després, i és fàcil de fer i és un entrant diferent.
Sí. Mm-hmm.
Tu, Joina, l'havies fet alguna vegada aquest?
Ella podia anar a menjar perquè jo, alguna vegada n'hem fet per menjar, trobades que hem fet
sí,
i n'he portat.
Que ella l'ha portat sí. Però jo de fil no l'he fet mai aquest mm-hmm. jo sé, nosaltres fem aquell que fas l'aguacate bueno,
l'abocat,
i poses sí. Suc de llimona, de llima mm-hmm. Ho remenes tot i després ho posem en potets i comprem aquells bastonets i vas menjant. O també hi ha com unes patates triangulars, que ja són espresses.
Ah, bueno, és guacamole, això que dius tu.
Guacamole, sí.
Clar, fas guacamole, tu.
Faig guacamole.
Vale, sí. Això sí, també n'hem fet. Però, clar, vull dir, és una salsa.
És
com una salsa, sí.
És
com...
Això és, mira, anar
boníssim, picant, això, sí. la guacamole. A mi també m'agrada.
Això ho fem molt sovint.
Es fa amb palitos o amb galetes, amb allò, els triangles aquests.
Triangles aquests.
Que no me'n recordo com se diuen, també.
Ara estic pensant...
Nachos.
Ah, això. Ara. Això, nachos.
Com no us hi penso...
Home, els nens en tinc un que se'l menja ell tot sol.
Ui, sí,
una terrida.
Sí?
Sí, sí, els agrada, és molt bo.
Els
molt
agrada
bo.
Molt.
Sí, sí.
Són bueno, coses, mira, que
i no
són
sé,
noves,
i què més volies parlar, Joina? Ah, parlaves del...
Ah, jo feia una carn, també, que també és molt fàcil de fer i també
és... Filet, allò.
És un filet de porc, el talles a rodanxes,
sí.
el sal i pebres, i el poses en la paella, el rosseges. Després el trec i poso pinyons, que també s'arrossegin una mica. Com aquests pinyons són rossejats, i torno a posar la carn, i poso una mica d'aigua i una cullerada de mel. I això ho deixo coure una miqueta, perquè com que el filet de seguida es cull,
sí, és bo doncs, que no sigui...
sí, i els pinyons, esclar, queda molt bo.
Ah,
és, i és una cosa que és molt fàcil de fer, i mira, també és maco.
Mira, i té un punt dolç, no? Això,
ah,
té un punt dolç,
sí,
perquè amb els pinyons
sí,
i amb la mel.
És un contrast que és bo. Sí, perquè en la carn hi he posat sal i pebre,
clar.
Sí, sí, sí.
I després el pinyons i la mel.
La mel endolceix i el pinyons sí, també. Sí. Ah, mira, veus, no l'he fet mai, jo, aquest.
Sí. Aquest jo sí que l'he fet molt.
És ràpid, sí, sí.
Molt ràpid.
Sí, perquè el filet és bo, també cuit i menjat. Sí. No cal rescalfar-lo ni rebullir-lo ni...
És millor menjat el mateix dia, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí. De fer, jo el faig, perquè aunque és un moment fer-ho, eh?
Sí.
Vull dir que de seguida el tens fet. Mentre ja tens tot l'altre fet, fas això.
Mm-hmm. Si falten 10 minuts per dinar, amb aquests 10
minuts
tens temps de fer-ho. Perquè és bo cuit i menjat,
sí.
eh? Perquè si no se torna dura la carn,
sí,
si la
i després
el filet.
El ver i la mel també queda el suc més
amorosit,
més,
sí.
Saps?
Sí.
La torna més tubeta encara, la
sí,
mel.
Sí, sí. No, i, no, vull dir que després queda com... O sigui, queda fred, queda més duret. El, sí.
Clar, la mel,
el suc,
el suc, esclar.
En canvi, com ja l'havien fet, doncs poses aquell suquet esclar. A sobre i és un plat que queda molt bé, és molt bo
i és ràpid.
Molt, molt ràpid.
I no és molt car.
Això ja va
clar, si no tens temps, va molt
sí,
bé.
Sí, perquè un filet... Sí, sí. Si sí. fas una altra cosa davant, que per dues persones,
sí,
un filet...
Sí, tens de sobres, sí, eh? Sí, sí, sí. Sí.
Doncs, Joina, Remei, avui ens heu portat aquí molts plats, no? Primer
sí.
carxofa, després hem parlat del bocat, sí. hem acabat amb un filet, avui sí. quasi que hem fet un àpat.
Un àpat, sí. Sí,
un àpat sí, sencer.
Sí. El guacamole i el...
Sí, 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 tant.
Doncs ens retrobem un altre dia parlant de més cuina. Moltes
vale.
gràcies.
Molt bé.
Vinga, doncs.
Vinga, adéu.
I parlant de cuina, arribem al final del programa d'avui i ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dimecres.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.